La vida i el ritme són dues coses que estan vinculades intrínsecament. La música ens acompanya al llarg de la nostra vida i forma part inseparable de la nostra història. El començament de la concepció d'una nova vida, aquesta comença amb el ritme del batec del cor i, en el moment del naixement, la respiració l'acompanyarà de forma harmònica. El primer plor del nou nat és un cant a la vida, que és correspost de seguit amb l'amanyac de la mare, sovint acompanyat d'una cançó de bressol. Les cançons infantils i les que acompanyen els jocs en una primera etapa de la vida, les cançons més populars i les més actuals en una etapa posterior, formaran part del desenvolupament de les persones. Determinades cançons que ens acompanyen impregnen la personalitat i sensibilitat de les persones, depenent del temps i de les emocions que han viscut. Qui no té una cançó que li recorda aquell amor, o potser un desamor? La gent acompanya de música fets importants, com un casament amb una marxa nupcial. Hi ha cants religiosos, marxes militars, himnes de països i localitats, himnes de clubs esportius i associacions de tota mena. El comerç se'n serveix també de la música per a impulsar la venda dels seus productes i serveis. De vegades, és la música en si mateixa el producte que s'ofereix. Les victòries les celebrem amb cants, els retrobaments. Els acomiadaments també tenen la música per acompanyar-los. Cada poble té el seu folclore, amb els seus balls populars, com és el cas de la sardana. Esbarres d'ensaires, caramelles... A les festes majors no hi pot faltar l'embalat, amb les seves orquestres, balls de gegants i bastoners a la plaça i de més cançons per acompanyar altres manifestacions lúdiques. Els cants serveixen per acompanyar els actes religiosos i venerar les nostres divinitats. La música és, doncs, un instrument d'espiritualitat i d'identitat individual i col·lectiva. És l'esperit del nostre estat d'ànim. La música és el ritme de la vida. Ritme de la vida.
I molt bon dia a tothom. Introduïm una vegada més una nova edició del programa El ritme de la vida amb Toni López. I doncs m'agradaria primer saludar-te. Bon dia, Toni.
Hola, molt bon dia.
I preguntar-te, com és habitual, sempre inicies el teu programa parlant d'un artista consumat. En aquest cas, amb quin t'agradaria obrir el programa?
Sí, bé, com tu dius, Elisabet, doncs, en primer lloc, molt bon dia a tothom el que ens està escoltant i, efectivament, sempre amb aquest espai l'obrim recordant artistes o obres emblemàtiques que han marcat una època, però en aquest cas aquí volem presentar avui no ha marcat tan sols una època, sinó moltes generacions i avui en dia segueix en actiu i en primera línia. Es tracta, doncs, de Reginald Deutsch, que això no ens diu gaire, però si diem Elton John, segurament que tothom ja sabem de qui parlem. Per lo tal, farem un breu repàs a la seva carrera, perquè ha estat molt llarga i plena d'èxits, amb la qual farem una miqueta d'introducció i de repàs amb els temes més remarcables. Elton John va néixer l'any 1947, i molt aviat va mostrar una predisposició natural cap a la música i als 4 anys ja va començar a tocar el piano. Als 11 anys va tenir una beca per a la Real Acadèmia de la Música. A partir de l'any 64, 1964, va començar a col·laborar amb grups locals com Blue Sojourn, on va conèixer el cantant John Baldry, i com a homenatge a ell i el saxofonista Elton Dean va adoptar el nom compost d'aquests dos artístic Elton John. L'any 1970 va tenir el seu primer gran èxit amb l'àlbum Elton John i la cançó My Song. L'any 1971 es va col·locar en el mercat 4 àlbums simultàniament, entre els 10 primers de les llistes dels Estats Units, una cosa que no passava des de l'època dels Beatles. La dècada dels 70 fou la de la seva consagració com una autèntica estrella. El juliol de 1985, Elton John va participar en el concert Live Aid realitzat en l'estadi de Wembley, de Londres, en el que també estaven Sting, Eric Clapton, Phil Collins i Queen, entre altres. L'any 1990 el va afectar profundament la mort per la sida d'un amic seu. Després del funeral va confirmar que ell també estava a tractament per superar la seva addicció a l'alcohol, drogues i la bulímia. L'any 1992 va fundar la Elton John AIDS Foundation, una de les més grans organitzacions no lucratives per l'erradicació de la sida. Un Elton John renovat va tenir un nou èxit l'any 1994 amb la seva participació a la banda sonora del Rei León i també va aconseguir un Grammy i un Oscar. L'assassinat del seu amic Gianni Versace i la mort en accident de tràfic de la seva amiga Diana de Gales va suposar per Elton John un cop molt fort l'any 1997. Va tenir un rotund èxit amb el seu homenatge a la princesa Diana amb el tema Candle in the Wind, amb el que va batre tots els rècords i va resultar ser el single més venut a la història de la música. Ara us volem oferir doncs, una cançó amb molt de ritme d'aquest artista, Crocodile Rock.
Got
I a continuació, segurament doncs, ara, com cada programa, parlaràs sobre un tema central i llavors doncs, aniràs presentant cançons relacionades amb aquest tema. M'agradaria saber de quin tema es tracta el programa d'avui.
Bé, doncs el programa d'avui, ja que hem encetat el programa amb una cançó que tenia molt de ritme, com la que acabem d'escoltar, doncs el tema central d'avui, encara que amb un gènere musical molt diferent, de ritme i marxa, no li faltarà. El tema d'avui va al voltant de lo que és el pas doble. El pas doble es tracta d'un estil musical extès per a tot el territori espanyol, encara que és de gran rellevància i de gran difusió a la Comunitat Valenciana, degut a la tradició de bandes de música de carrer i la relació d'aquestes amb les festes i celebracions populars. Tenen un vincle molt estret amb les festes de toros. El pas doble o paso doble és una marxa lleugera, adoptada com a pas reglamentari de la infanteria, amb unes característiques especials que fan que la tropa pugui portar el pas ordinari. En el seu dia va rebre aquest nom de pas doble, ja fos per desfils militars o per temes taurins. El pas doble és un dels pocs balls de parella que es continuen mantenint avui en dia en moltes festes i verbenes populars i formant part de la tradició de totes les regions del territori espanyol. El pas doble és un ball senzill, amb figures lliures, amb el que resulta bastant fàcil aprendre'l. La posició de la parella és igual a la de tots els balls de saló, un davant de l'altre, amb els cossos lleugerament desplaçats cap a l'esquerra. Es diu, en relacionant-ho amb el tema taurí, que els diferents passos i moviments escenifiquen la Lídia a la plaça de toros, amb l'home fent la part del torero i la seva parella representant els moviments de la capa. Bé, això ens ha servit com a preàmbul i com a preàmbul també com a introducció escoltarem Viva el Paso Doble de Rocío Jurado.
Sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el redonde, y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelinas de verdad, tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el picar, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en tres Verónicas sin par. Y a caballo con nobleza lucha el picar. Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. En el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó.
Bé, crec que val la pena doncs ja entrar una mica amb el que serien els orígens d'aquest gènere musical, d'aquest tipus de cançó doncs tan alegre. Sembla ser que el pas doble procedeix de la tonadilla escènica, que era una composició que a la primera meitat del segle XVIII servia com a conclusió dels entremesos i balls escènics que més tard, des de mitjans del mateix segle, era utilitzada com intermedi musical entre els actes de les comèdies. El musicòleg José Subirà ens dona a conèixer que entre les més de 2.000 tonadilles manuscrites que es troben a les biblioteques, en algunes d'elles es descriveixen corrides de toros, ja sigui en la part central o a les seguidilles finals. Sembla que almenys una quinta part d'elles en lo musical són anònimes, ja que els autors s'amagaven en l'anonimat al ser en aquell moment la tonadilla considerada un producte menor que a més estava destinat al cant. Quan la tonadilla era de tema taurí hi participaven clarins i timbals, els mateixos que havien vingut actuant a les més vistoses festes de toros celebrades a les places majors d'algunes de les més importants ciutats espanyoles durant els segles anteriors. Alguns exemples de famoses corrides amb les quals sonaven aquesta música, trobem exemples a les festes de toros que es van fer doncs, per ensalçar la coronació d'Alfonso XII, també per festejar la boda del monarca Joan II amb Doña Maria d'Aragón i també quan l'emperador Carles V per celebrar el naixement del seu fill Felip II i també amb motiu de l'exaltació al tro del rei Carles IV i de la jura del seu fill príncep d'Astúries. Bé, els estudiosos d'aquest tema també tenen diverses opinions. També hi ha autors que defensen que el seu origen ve de les marxes militars. Sigui com sigui, els compositors de l'època no van oblidar incluir passos dobles a les seves obres i a totes les sarsueles. Entre mazurques, polques, jotes o romances que compten amb algun pas doble. Aquest gènere tingué una extraordinària fortuna en el teatre líric. Hi ha un altíssim percentatge de sarsueles que l'inclouen per situar l'acció de l'obra en el món dels toros. Això passa amb obres com Pan y toros, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La del Manojo de Rosas, entre moltes d'altres. Bé, hem dit doncs, que aquest tema, a part de l'otaurí, també discorria i tenia gran arrelament en el País Valencià. Doncs, aprofitem per escoltar un tros d'aquesta obra València. Bé, esperem que us hagi agradat aquesta melodia, doncs, tant, amb aquesta marxa tan alegre que té. I ara volem parlar d'una cançó molt coneguda i podem ficar una mica amb antecedents pel que no ho sapigueu. Es tracta de Paquito el Chocolatero. Aquest tema és molt popular a les tradicionals festes de moros i cristianos dels pobles d'Alicante i a tota la regió valenciana. També es toca a les corrides de toros i de Paquito el Chocolatero ens expliquen que era un treballador doncs, molt formal que vivia en profunditat la festa de toros, la tan popular festa valenciana. Era un home molt seriós i formal, però quan arribaven les festes aquest home es transformava i es col·locava literalment, doncs, li agradava molt veure i se situava plenament amb la marxa. Canviava doncs, completament. La gent li deia, a llevar el Chocolatero. Doncs sí, aquest home, el Chocolatero, a les festes s'oblidava de tot i allà hi anava, a disfrutar com un mes. I es transformava amb la música i es posa a desfilar com si no hagués, com si s'hagués pres 18 begudes alcohòliques amb el seu trajo impecable i amb la seva flor en l'ullal. Era un mes del desfile en aquesta festa valenciana tan popular. I a la tarda, els toros, al carrer de Xàtiva, a disfrutar de toros i toreros. I en aquell ambient festiu, allà estava disposat Paquito el Chocolatero, figurint com sempre, amb ganes de toros i disposats a aplaudir quan la feina així ho requeria. Com veureu, no totes les cançons que us ficarem hi ha la lletra, però d'aquí sí que us en volem recordar aquesta lletra original que diu Paquito el Chocolatero és un home molt formal, que quan arriba la festa va sempre molt col·locat. Es posa el vestit de festa, el puro cafè licor i se'n va per a la filar per oblidar-se de tot. Escoltem, doncs, la música d'aquesta obra tan popular. Thank you. continuació volem presentar-vos doncs, un clàssic dintre d'aquest gènere, que és el Gato Montés. Aquest passo doble forma part de l'òpera de tres actes del mateix nom, amb música i text de Manuel Penella Moreno, i estrenada a València el febrer de 1916. Aquella funció es va organitzar amb finalitat benèfica per a recaptar fons per poder fer un monument amb el mestre Salvador Giner. Aquesta nit l'èxit fou tan glamurós que Penella fou portat sobre les espatlles de nombrosos seguidors fins al seu domicili, mentre tothom tararejava la melodia del pasdoble del segon acte, que des de llavors s'ha convertit en una de les pàgines musicals taurines més populars. L'èxit es va repetir més tard, l'any 1917, a Madrid, i més tard en d'altres ciutats espanyoles i Estats Units, quan va ser estrenada en el neoyorquino Park Theatre el 13 de setembre de 1922. En la seva representació van intervenir Pastora Imperio i Conxita Piquer. Fou precisament Penella qui va ser el descobridor de Conxita Piquer. Aquesta òpera andalusa, taurina i gitana es desenvolupa en un cortijo de la Campiña, després en una casa sevillana i més tard en el pati de cavalls de la plaça de toros de la Real Maestranza de Cavalleria de Sevilla, i al final en una cova en el més alt i escarpat de la Serrania, on el bandoler Juanillo, que és el Gato Montés, té la seva guarida. Escoltem, doncs, aquesta obra tan popular. Tot seguit us volem presentar una cançó i explicar una mica de la seva història. Volem parlar de El Relicario. És un pasdoble composat per José Padilla, amb lletra d'Armando Oliveros i José María Castellví, que eren redactors del diari Barcelona El Liberal. i estrenat en el Teatro El Dorado a la ciutat condal al setembre de 1914. Aquella primera representació no va tenir èxit, tot el contrari de lo que va passar en aquella escena que va interpretar Raquel Meller, qui, després d'analitzar el text i la música, van trobar un contrasentit. La música era molt alegre i la lletra trista. És més, la primera part era airosa i valenta, el qual suposava la segona part trista i tràgica, en la qual s'al·ludeix a la corrida i a la mortal ferida que sofreix el torero. Com a anècdota, volem explicar, podem trobar similituds més tard amb d'altres cançons, que suposo que tothom les tindrà presents, però en aquest cas, l'any 1952 i el Relicario en concret, va servir de fons a la campanya electoral d'Eisenhower. Al reunir-se la convenció del Partit Republicà per proclamar el seu candidat a la presidència dels Estats Units, Eisenhower es presentà a la tribuna mentre una banda de música executa el Relicario. Eisenhower va obtenir la presidència i aquest pas doble va quedar ja unit al seu nom i al seu triomf, al qual d'alguna manera va contribuir. Escoltarem més tard, a continuació, doncs, la música d'aquest pas doble tan bonic, però tal com hem dit, amb una part trista i una part alegre, que comença dient «El día de San Eugenio, yendo hacia el Prado, le conocí. Era el torero de más tronío y el más castizo de todo Madrid». Volem presentar-vos ara un clàssic que no ens podríem deixar de banda, que és Espanya Cañí. El seu compositor, Pasqual Marquina, tenia un apassionat admirador de la seva música a la localitat d'Almansa. Era José López de Osa, patronista, dissenyador i preparador de motllos d'una fàbrica de sabates de la població manxega, i tenia la il·lusió que el compositor, a qui admirava profundament, li dediqués un pas doble. La banda, dirigida per Pasqual Marquina, actuava cada any a les festes del mes de maig a Almansa, i aquell mes de maig de l'any 1925 no podia ser diferent, de manera que la banda va ser de nou contractada. Però Marquina, que havia promès al seu admirador aquell anhelat pas doble, se'n va donar compte que encara no havia complert amb la seva promesa. I el dia anterior de marxar cap a Almansa i per complir la seva promesa, en poques hores va composar el pas doble El patronista Cañí. A Madrid va arribar el pas doble un any més tard. Es va escoltar per primer cop a la capital en el concert ofert per la banda municipal en el Parc del Retiro el 9 de maig de 1926. Dirigir de llavors per Ricardo Villa i obtenint, com no podia ser d'una altra manera, un clamorós èxit. Hem dit fa un moment El patronista Cañí. Volem saber, doncs, com va evolucionar aquest nom cap al títol actual. Doncs passa que la gran bailaora, copletista, actriu i coreògrafa Encarnación López, l'argentina, que era de Buenos Aires, li va dir amb el compositor, diu, maestro, vostè li té que canviar el títol amb aquest pas doble, amb el nom del patronista Cañí, no podem anar enlloc. Diu, per què no el titula vostè Espanya Cañí? I així es va ser, amb aquest títol Espanya Cañí es va estrenar el pas doble l'any 1932 en el Metropolitan Opera House de New York. Escoltem, doncs, aquesta peça tan popular, Espanya Cañí. Pas doble del qual volem parlar a continuació està dedicada, doncs, a una figura del toreig. Es tracta de Manuel Rodríguez Sánchez, conegut com a Manolete, i forma part de la història de la Festa Nacional, el mateix que d'altres figures clàssiques del toreig com Pedro Romero, Espartero, la dinastia dels Bienvenida, entre d'altres. Manolete és l'anomenat tercer califa del toreo, precedit per Lagartijo, Garrita, Machaquito, entre d'altres. Com tothom coneixem, finalment va tenir un tràgic desenllaç la vida d'aquesta persona i va ser aquella tràgica també data del dijous 28 d'agost de 1947 a Linares, Jaén, en el que el toro Islero, cinquè de la tarda i marcat amb el número 21, va perforar la cuixa dreta del torero. Aquesta tarda compartia la terna amb Rafael Vera de los Reyes, Gitanillo de Triana i Luis Miguel González Dominguín. Des de llavors, el trono del califa segueix buit. Pedro Orozco González i José Ramos Celares foren els autors d'aquesta genial ofrenda musical estrenada la tarda del 19 de març de l'any 1939 amb el que s'iniciava la temporada taurina a la plaça de toros de Còrdoba. Entre d'altres coses, la lletra d'aquesta cançó diu «Es en Linares donde el asta se clava en tu cuerpo». Escoltem de la veu de Manolo Escobar aquesta cançó ofrena a torer Manolete.
Suenan clarines, se adivinan faenas del sueño. Un toro negro retador sale inquieto a la plaza. Es una lucha donde el triunfo y la muerte se funden. Es en Linares donde el asta se clava en tu cuerpo. Allí, por tu gran corazón, recibiste la gloria por gracia de Dios. Manolete, Manolete, de la tierra los califas gran torero, lleva sangre de valiente y te aplaude por tu arte el mundo entero. De guerrita y machaquito eres honra y tradición de tu tierra cordobesa, tú serás el mejor galardón. Manolete, Manolete, vive ardiente tu recuerdo en la afición y el ejemplo de tu muerte tiene el eco de tus taras desde valor. Manolete, Manolete, sangre, llanto y emoción, hoy tu tierra cordobesa te venera como te aplaudió.
Finalment volem parlar de fer cinc cèntims de lo que s'entén com el paso doble torero. El paso doble torero, doncs, és un pas doble que és a la vegada alegre i melancòlic. Els entesos diuen que el pas doble torero és molt difícil de lograr perquè té que reunir tres condicions indispensables. Té que ser popular, de modalitat aflamencada, amb certa melodia valent i ha de tenir un aire especial que el porti dintre del seu esperit a la nostra festa. Fent un exercici d'imaginació, han fet una similitud entre el toreig i el pas doble, que està fet de moments musicals el mateix un que l'altre. Així, els diferents recursos harmònics utilitzats per al compositor poden identificar amb d'altres tants moments interpretats en el toreig. En definitiva, el pas doble és ingredient indispensable aliat del torero a les tardes de Lídia o quan passeja els trofeus fent la vuelta al ruedo i contribueix a la vistositat d'un elegante passillo que desperta en l'aficionat aquest entusiasme de la festa que s'ha de viure d'aquestes tardes que agraden tant amb els aficionats. Quasi tots els toreros de fama tenen algun pas doble escrit expressament amb el seu homenatge. Aquí hi ha Manolete, Marcial, Domingo Ortega, Aguero i altres que podríem anomenar. Volem escoltar, doncs, una música molt popular, Paso Doble, Torero.
Bé, doncs, presentaré la cançó que ve a continuació. És el Pas Doble i Viva Espanya. I doncs, té un origen peculiar, doncs, és una cançó de Los Tres de Canàries que per primera vegada la van presentar, la van estrenar a Holanda. Doncs, a continuació, escoltem aquest tema de I Viva Espanya.
Fins aquí el programa d'avui, que ha estat presentat per Antoni López, i l'Anna i l'Elisabet ens han acompanyat en els controls i la direcció tècnica. Desitjant que hagueu passat una estona entretinguda, ens acomiadem fins al proper programa.